Darrere el vidre s'obstinen a aparèixer les novetats, els últims llançaments editorials, però nosaltres retirem aquests llibres per posar-ne d'altres. Altres llibres que potser porten molts anys fora de joc. Avui tornem a muntar l'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu.
L'aparador intempestiu es basa en una idea particular i molt senzilla, la de que els bons llibres són artefactes més discrets del que sembla i viuen molt millor lluny dels focus de les novetats, aliens a l'estrèpit de l'actualitat quan ja s'han quedat a soles amb els lectors. A tot això, avui, en nom de les Biblioteques de Barcelona, us parla el bibliotecari Julián Figueras, de qui diuen que passa les nits llegint amb el mateix esperit que Penélope desteixia al tapís. A la sala de control de Ràdio Maconda, teixint allò desteixit, saludem a un tal Albert Fernández. Avui, l'aparador intempestiu el muntarem de la mà d'una escriptora a qui seguim des de fa molts anys. Estem parlant de Lolita Bosch. L'obra de Lolita Bosch transita entre la ficció i la no ficció sempre amb una mirada sensible i compromesa amb la memòria, la identitat i la denúncia social. Ha publicat les narracions Tres històries europees, les novel·les Això que veus és un rostre, Elisa, qui és el Jack, Qui vam ser, Insòlit somni, insòlita veritat, La família del meu pare i Agafeu-me a mi, basada en un cas real d'un noi segrestat per un escamot de narcotraficants a Mèxic, tema que serà important en la seva obra.
Roy Rivera,
diguem el seu nom. Que sí.
Diguem el seu nom.
És també autora de l'assaig Camps abans de tot això sobre el narcotràfic a Mèxic, d'Ara escric una reflexió sobre la creació literària, de La ràbia, una experiència novel·lada d'assetjament escolar, i de Stop Bullying, una guia amb recursos pràctics per ajudar famílies, infants i entorns educatius a afrontar situacions d'assetjament escolar. El 2007 fou directora del Festival Literari Fet a Mèxic i el 2010 del Fet a Amèrica. Aquest any fundà el portal Per la Pau de Mèxic, Nuestra Aparente Rendición, del qual és directora, i actualment dirigeix el màster d'escriptura a la Universitat de Girona. Amb una obra que abasta també la literatura infantil i l'activisme cultural, Lolita Bosch és una veu imprescindible per entendre el nostre temps. Avui la tenim aquí per parlar de literatura, de memòria i de passió lectora. Benvinguda, Lolita.
Hola, això d'imprescindible m'ha matat. No crec ser-ho, però t'ho agraeixo molt. I també et desitjo que, com la Penélope, t'arribi un Ulisses, quan acabis de llegir-ho.
Moltes gràcies.
Bueno, has dit una cosa, perdona, que... Sí. M'ha agradat molt que diguis que els llibres són discrets. Hòstia, no ho havia sentit mai.
Sí.
I he trobat que és una manera molt bonica d'entrar en aquesta conversa, entenent que els llibres, en efecte, són discrets.
Els llibres busquen el cara a cara amb el lector. No, els llibres no estan el dia de la presentació, no estan el dia
Exacte.
De la campanya publicitària.
M'ha agradat molt com ho has explicat,
és
això.
Quan es queden a soles.
Sí.
Ells busquen la cita Tinder.
Sí, sí.
No?
Los malos el Tinder, los buenos el Bumble.
Exactament. I justament, com que parlem de llibres, i parlem de llibres això, que es queden a soles, i llibres que guanyen amb el temps. Llibres que el moment de la presentació i de l'actualitat ja ha passat, i llavors comencen a madurar. Els llibres també estan afectats pels temps, no? Què creus que els hi fa el temps?
Totalment. A vegades els destrossa. Uh-huh. Jo, per exemple, aquest any, jo faig proves així, i aquest any he decidit rellegir els clàssics que m'han marcat.
Uh-huh.
I he rellegit coses, per exemple, m'ha matat, ho dic tot el dia, però Una cambra pròpia, m'ha matat.
Ah, sí.
Només parlo d'això i fa 3 mesos que ja l'havia llegit diverses vegades, però l'he rellegit ara. O he rellegit La muntanya màgica, només estic rellegint des de fa un any. Hi ha llibres, i ara em sap molt greu, perquè un dels meus grans mestres a la vida, un dels meus 5 grans mestres literaris a la vida, és el Gabriel García Márquez,
sí.
Que és una persona a la que admiro literàriament molt. Jo vaig ser educada literàriament a Amèrica Latina, i Gabriel García Márquez és un referent. Però a part és que la seva literatura l'he desgranat, treballat, estudiat, m'interessa molt. I t'he de dir que, en canvi, Relato d'un nàufrago, amb el temps,
sí,
ha perdut. Però jo no sé si això els hi passa als llibres o ens passa a nosaltres, no? Que hi ha èpoques que Si llegeixes el relat d'un nàufrago per primer cop, és sorprenent, però després, i si escrius, sobretot si escrius, sí, els hi veus una mica més la costura.
Veus les tuberies,
sí, com funciona. Que m'encanten, eh? Sí. O sigui, també m'ha interessat veure-ho. Però sé que és un llibre que li va costar poc, no?
Sí. I deia Italo Calvino que Clàssic és un llibre que no s'acaba de llegir mai, que les generacions continuen llegint-lo.
Llegint-lo. Això és molt maco.
I suposo que tots tenim els nostres clàssics, i llibres que continuem llegint, i alguns ja que hem deixat de llegir, que llegirem per última vegada, no? Que això és un cert romanticisme.
Ai, quina pena, no?
L'última vegada que llegeixes Rayuela, llavors aquell món s'allunya de tu any rere any. Llavors avui parlarem, en certa manera, també dels teus clàssics, dels clàssics de Lolita Bosch, i començarem per parlar de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, el teu amor per Mèxic, que està ben documentat.
I... Com dient, no t'extenguis, Lolita, ja ho sabem.
No, justament convidant a extendre. I llavors no ens ha estranyat gens que comencessis per una obra de la rabiosa actualitat de 1955.
Sí, 1955.
Que és el Pedro Páramo.
Que és el mateix any que es van aprovar els drets de la infància. Sí. Jo penso, mira, el 55 va ser un gran any. De fet, ha sigut, com que ja no ho és, ho puc dir, 1955 pel Pedro Páramo ha sigut la meva contrasenya durant molts anys, a totes les meus contes i tal. Jo, el Pedro Páramo, no és que sigui un dels meus clàssics, sinó que és la meva llavor, diguéssim. No? Uh-huh. Quan jo tenia un pare molt fantasiós, que si hagués escrit hagués estat un bon escriptor, perquè tenia molta capacitat narrativa, no? Poca disciplina treballadora, però molta capacitat narrativa. I quan jo vaig fer 16 anys, em va regalar una edició molt bonica. Ell va anar a Mèxic, jo no hi havia anat mai encara, i em va regalar una edició molt bonica que va fer Taurus, amb notes al peu molt, molt ben fetes i tal, de Pedro Páramo, i vaig tenir, jo crec que l'impacte... El primer va ser quan vaig llegir Dickens la primera vegada, i després amb Pedro Páramo vaig dir, jo vull fer això a la vida, uh-huh. O sigui, però... És el que estic intentant fer des d'aleshores. I el meu pare m'ho va regalar, típic del meu pare, amb una frase del poema If, del Kipling, sí, que no existia. La va afegir ell. ¿Vale?
Ah, molt bé.
Sí.
Ho va allargar
per donar-me un consell. No?
Molt discret, també.
Molt discret, també. I el consell era... M'ho va posar en francès, perquè jo vinc d'una família de classe alta i les coses importants les deien en francès. I em va posar, si t'hi pet, jamant, sans être fou d'amour, tu seràs un home, un fill. No? Si pots estimar algú sense embogir d'amor, seràs un home, una dona, filla meva. No ho he aconseguit. Sempre he pensat que el meu pare em va posar aquest gran consell de vida.
Com a precaució.
Bueno, o com no creixis, no? Ja. O sigui, a través t'estima així. I va ser tan bèstia l'impacte de Pedro Páramo, em va impressionar tantíssim, que no només vaig decidir que m'anava a viure a Mèxic, sinó que vaig arribar i vaig saber que era d'allà, perquè com diu la Chabela Vargas, las mexicanas nacemos donde nos da nuestra rechingada gana, no le debemos ninguna explicación a nadie por eso. Vaig saber que era d'allà, amb aquest llibre. O sigui, jo vaig saber que jo havia d'anar allà. I me'n vaig anar a viure a Mèxic. O sigui, vaig canviar la meva vida per aquesta edició. Aquesta edició li vaig deixar amb un amic. Mira que és curiós. Li vaig deixar amb un amic i quan vaig tornar a Mèxic, el primer o segon viatge, me'n vaig anar a estudiar literatura a Mèxic, li vaig demanar al meu amic que em tornés el llibre i no el va trobar. I molts anys després, perquè jo aleshores tenia 22, 23 anys, una cosa així, quan li vaig demanar el llibre... Però sempre vaig dir que jo no volia publicar fins que en tingués 35. Mm-hmm. Per això després he publicat tant, perquè tenia molta cosa feta i no tenia vida pública literària, llavors tenia molt temps. Però, bueno, ara tampoc faig molta vida pública literària, també tinc molt temps. Però vull dir-te que no volia publicar, però ho tenia escrit ja. I el primer llibre que vaig escriure, que es diu Això que veus és un rostre, és que jo li vaig demanar a aquest noi que em torni el llibre, no? I ell no el troba. Però arrel d'això... jo trobo un esborrany d'una novel·la que havia començat a fer el meu pare.
Ui!
Va ser increïble. O sigui que tot això és gràcies a Pedro Páramo. Total, que aquesta edició no l'he trobat mai més, el meu amic l'ha buscat a casa seva, a casa de la seva mare, tal. Jo estic segura que passarà allò que un dia anirem a una llibreria de vell i me'l trobarem, la dedicatòria del meu pare escrita en boli blau i tal. Però jo tinc molts altars a casa, en aquest sentit soc superguadalupana, tinc un altar a l'Adorno, per exemple, que tinc una foto de l'Adorno en banyador, o sigui, tinc uns altars una mica irreverents.
Fantàstic.
Però tinc un altar a Pedro Páramo. Com a llibre en tinc a dos, un del Dickens i el Pedro Páramo.
I en, el Pedro Páramo ha sortit moltes vegades en aquesta ràdio de llibres que és Ràdio Maconda.
Sí. I també, perdona que t'interrompi perquè em sap greu, però sí, vam fer una cosa molt interessant a Mèxic, a Lagos de Moreno, que vam fer la traducció de Llan en Llamas, que és el llibre, sí, de contes del Rulfo, a llengües indígenes d'Amèrica Latina. Uh-huh. I van considerar el català una llengua indígena perquè eren 200.000 parlants que eren els exiliats.
Clar.
Vale? I aleshores jo vaig poder traduir el primer conte, Puñito a Puñito, uh-huh, del Pedro Páramo, al Nos quitaron la tierra, que el que més em va costar traduir, claro, va ser el Puñito a Puñito.
Bueno, això t'anava a dir, com vas fer amb el Puñito?
Bueno, vaig trucar a la filla del Tisner i li vaig dir, a veure, com... què faig?
I tenies unes alemàniques.
Hi havia quechua, tal, no sé què, i català. O sigui que vaig traduir el Rulfo al català. És el primer que vaig publicar a la meva vida, és Nos quitaron la tierra, traduït al català.
I abans mencionaves... en aquesta relectura teva de clàssics, com alguns els hi descobreixes, pues, les costures.
Sí.
El cas de...
Que m'agrada perquè n'aprenc,
sí,
eh?
Sí, però sí. El cas de Rulfo és aquesta rara perfecció.
No està cosit.
És
una placenta.
Tot llisca naturalment.
És tot tancat, sí. És el que Leibniz li deia a la mònada, no? Que no tens per on entrar, no es pot sortir, no es pot dividir, exacte, no és un àtom, no. Jo sempre agafo llibres que m'interessen molt les estructures narratives i els desgrano, literalment. Uh-huh. O sigui, per exemple, amb llibres, ho he fet amb molts llibres, ara ho he fet amb, per exemple, amb un llibre de García Márquez que no entenc per què no em surt ara.
Pues El amor en los tiempos del cólera.
El amor en los tiempos del cólera, sí. Moltes gràcies. El amor en los tiempos del cólera, que és un llibre que a mi m'impressiona molt, sempre m'ha agradat molt, l'he intentat desmuntar. Uh-huh. O, per exemple, A sang freda, com va construir el primer capítol, sí, de l'entrada a Holborn. Uh-huh. O sigui, intento obrir-los. Uh-huh. És com la meva mare, que és cuinera, quan abans de menjar diu, mira, això porta tal, tal. Pues jo amb els llibres faig el mateix. I amb el Rulfo ho he intentat milions de vegades i no puc. I tinc un faristol a casa amb el llibre del Rulfo i el llegeixo sempre. És com qui té la Bíblia o el Corà o una cosa així. Jo tinc un faristol amb el Rulfo obert permanentment.
I en certa manera també aquí brilla o impera, diguem, la personalitat de Rulfo.
Bueno, a mi això no em va... Rulfo era alcohòlic, sí. Jo amb els alcohòlics no m'interessen, diguéssim, mm-hmm, ni com a escriptors, ni com a... O sigui, jo no era d'aquelles que llegia el Bukowski, per exemple. Sí. El llegia, perquè Noblesa obliga, però... No, mai m'ha interessat molt la relació de l'alcohol i la literatura, mm-hmm, excepte amb la Natàlia Carrero i jo soy una caja, que parla de la Clarice Lispector. Però mai m'ha interessat molt el tema de l'alcohol. De fet, és un tema que m'eixa bastant per atràs. Llavors, el Rulfo a mi m'interessa molt com a escriptor, uh-huh, i com a fotògraf.
Sí.
Com a persona, no tant, perquè no sé si t'has llegit les seves cartes, però són, sí, horroroses.
Sí, són dures.
Escriu molt malament.
Sí.
Querida Julita, no? Llavors, ell com a persona, mai... Jo crec que les escriptores i els escriptors són molt, molt fetichistes, uh-huh, molt... Molt és a nivells de... Mamà, vigila que no entri ningú, que em vaig estirar a sobre de l'escriptori del Charles Dickens. Ui. O, per favor, em deixa estar una hora tancada a l'oficina de l'Adorno. No, o sigui, aquest... Però no som, en el meu cas, mitòmanes dels escriptors. Uh-huh. No hi ha cap escriptor que jo digui, hòstia, m'encantaria... No, m'encantaria parlar de literatura amb molta gent, però no m'interessa tant, uh-huh, la persona.
Ens queda l'obra, ens queda l'increïble Pedro Páramo, sí, i El Llano en Llamas, aquestes 250, sí, pàgines que, sí, formen, sí, l'obra completa, sí, extraordinària de Juan Rulfo.
Absolutament extraordinària.
Doncs amb ell hem col·locat el primer llibre del nostre parador i viatgem al 1904-1905 a casa nostra. Estem mirant els fulletons inclosos a la revista Joventut perquè allà...
Mira com m'emociono, eh? Sí. Mira com m'emociono.
Perquè allà Víctor Català, és a dir, Caterina, sí, Albert, va anar publicant Solitud.
Sí. Solitud és el meu Pedro Páramo català. Uh-huh. Solitud per mi és... Jo vivia al Bons, que és el poble del costat de l'Escala, ell era de l'Escala. Sí. I jo recordo, i quan jo era petita no hi havia biblioteca... Bueno, al Bons encara seguim sense biblioteca. Un amic meu em va obrir una i em va dir, en 2 anys no ha entrat ningú, he de dir, ningú, no? Però, per exemple, a l'Escala n'hi ha, o sigui, quan jo era petita hi havia molta menys oferta cultural, hi havia un lloc que es deia el CERC, que feien revistes de varietés, coses així, o sigui, era molt precària l'oferta cultural amb la que tenia, excepte la que hi havia a casa meva, no? Però vull dir, de l'entorn. Però jo recordo anar a tocar la molt sovint, pujar a Santa Caterina, que és on passa Solitud, en realitat, jo crec, sempre he pensat que Santa Caterina, que està al de Bellcaire, i anar a la casa de la Víctor Català, això sí que ho recordo molt, i tocar la paret i dir-li, jo em faré escriptora, Víctor.
Ah, sí?
Sí, era com el meu mantra. I quan la van traduir finalment al castellà, que va ser molt tard, la van traduir com el 2006 o el 2008, em van convidar a fer el pròleg, que per mi va ser un honor, em van convidar a fer el pròleg d'això i de la vida de Santa Teresa de Jesús, que són els dos, bueno, i un del Monge, que són els tres grans pròlegs que més m'ha agradat fer, diguéssim, però el de Solitud per mi va ser, és personal, diguéssim, perquè de petita era l'escriptora a la que jo anava a veure a casa seva, perquè en aquell moment, ara ho estan recuperant molt, la família Albert, s'ha esforçat, i l'Escala ja està, però quan jo era petita estava bastant més abandonat, no? Però jo anava, tocava la paret, és que ho recordo, i jo també seré escriptora, Víctor. I jo li dic Víctor.
Quina imatge més fascinant, Lolita Bosch.
Sí.
Xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xi
I, a més, a davant de casa de la Víctor Català, que és una platja de l'Escala, que es diu el Carabela, que és molt petiteta, es fa una tradició, que és d'aquestes que s'han hagut de cancel·lar, que era molt bèstia, que anava una barca, una menorquina, i anava, s'avançava com 200 metres i llançava ànecs vius. Llavors nosaltres els havíem d'anar a caçar, els matàvem, i aquell diumenge menjàvem l'ànec. Era com una tradició del meu poble quan jo era petita, que era una salvatjada.
Has fet el gest de matar l'ànec.
He fet el gest, sí. Bueno, és que no vaig atrever mai a matar cap ànec.
És com es fa,
però,
sí, sí.
Però és com es fa, perquè jo he crescut a pagès i sé que es fa així. Llavors, bueno, i perquè he vist molta gent matar ànecs en aquesta tradició. O sigui que, i això passava al davant. O sigui, era la casa de la Víctor Català, i al davant passava aquesta escena que a mi, amb els anys, he entès que és molt literària. Llavors, en el pròleg vaig explicar aquestes dues coses.
Tu has parlat també del poder que té la literatura de cara al propi escriptor com a eina d'autoconeixement, de comprensió, d'enteniment del que li passa, d'enteniment d'allò que li vol dir. I aquí a Solitud és un cas molt curiós de quasi de novel·la psicològica, la persona està tractant de comprendre's a si mateixa.
Sí. És que jo crec que hi ha novel·les que parlen de la literatura, no? I Solitud és una novel·la que parla del que... O sigui, la dificultat que té la Mila, no?, és la dificultat que té una escriptora. A mi això em passa amb molts... La meva filla es diu Mila per Solitud. O sigui, imagina't fins on m'arriba. Jo crec que hi ha... També em passava una mica amb el Bukowski, que sí que me'l vaig llegir perquè tenia un nòvio que li agradava molt i llavors me'l feia llegir per... Bueno, me'l feia llegir, deia, va, tia, léete algo de Bukowski i tal. I a Mèxic, bueno, llegia amb el que arribava d'anagrama, que en aquella època era molt poc. Però amb la Víctor, jo crec que aquesta lluita interna... O sigui, que hi ha molts llibres. Per exemple, m'ha passat ara amb La muntanya màgica, que et deia que estava rellegint, que en realitat parlen de literatura. Sí. No. I la lluita que pateix la protagonista, en aquest cas, és la que pateix l'escriptora, sense violència física ni tal, però aquesta sensació d'aïllament i d'incomprensió, de distància tan radical del món, no? D'estar tan... Me'n recordo fa molts anys una editora que em va dir: a mi em feu tanta pena, les escriptores, perquè esteu tan soles. I dic, bueno, si no haguéssiu llegit Solitud, no? O sigui, una mostra... Jo crec que en realitat hi ha molts personatges que són un escriptor. I jo he intentat, abans que deies Insòlit somni, insòlita veritat, és un senyor que decideix que vol volar amb globus aerostàtic, abans de saber que existeixen els globus aerostàtics. Vol inventar-se el globus aerostàtic, que ho va fer. Es deia Don Joaquín de la Cantolla y Rico i no sabia que hi havia els mongolfies aquí. Va ser la primera persona que va volar a Amèrica Latina. I per construir-lo vaig pensar en una escriptora, que és que jo vull escriure, però de què viurà, reina? No sé, però jo vull escriure. I com tal? No sé, però jo vull escriure. Aquesta necedat per escriure. Llavors, agafes molts d'aquests trets d'escriptora per construir personatges. I jo crec que la Víctor Català és la Mila. O sigui, la Mila és la Víctor Català, diguéssim.
Doncs col·loquem també Solitud, de Víctor Català, Caterina Albert. I
et dec un altar, Víctor. Serà el tercer.
Sí. Tinc... Bueno, té un nom, té un baptisme, diguem, no?
Sí.
Té un nom de filla que no és poc.
Té un nom de filla que no és poc i que, a més, que és molt curiós, amb, jo crec que ella ho deuria saber, jo no ho sabia, amb sànscrit vol dir sagrat i amb hindi vol dir paraula. O sigui, que mila vol dir paraula sagrada.
Uau.
I ho he descobert després, diguéssim.
Fantàstic.
Sent mare de la mila, ja.
Sí, sí. Doncs passem d'una novel·la, diguem, psicològica, molt individual,
sí.
Molt del...
Dura, molt dura, molt dura.
Molt dura. Passem a la família Katz, d'Isaac Dinesen, la Karen Blixen,
sí.
O d'un dels mils noms que, va, sí. Que es va posar.
Jo li dic Isaac Dinesen.
Isaac Dinesen, sí. Pues Isaac serà. Com abans li deien Víctor Català.
Sí,
al final són els noms l'afecte, no?
Sí.
És el que governa sobre
això.
I és
el que tria ella per signar els seus textos, no? Diguéssim, aquest sí. En concret.
Sí. Llavors, el 1909 va publicar aquesta família Katz que gira entorn d'una espècie de maledicció que està sobre el clan
no
familiar.
No és una maledicció, eh?
Com ho veus?
Jo veig que és una explicació molt precisa de com funciona la burgesia i l'aristocràcia. Jo veig créixer, i ho explico perquè ho he explicat a molts llibres uh-huh. meus, jo tinc dues famílies, anava a dir com tothom, però no. Per exemple, jo soc monoparental, llavors la meva filla té... Uh-huh. Però com molta gent, tinc un pare i una mare... I llavors tinc família paterna i família materna. La meva família materna és el meu avi era pintor, tota la meva família, el 70% es dedica a l'art, són músics, tal, músics, dissenyadors, no sé, tinc cosines que escriuen molt bé, pintores boníssimes, a més, germana il·lustra d'increïble, o sigui, tothom és artístic, però l'altra família, la meva família paterna, era la típica, per dir-ho d'alguna manera, no la típica, perquè típica no hi és, però era una família de classe alta catalana més que burgesa, diguéssim, no? Bastant més que burgesa, classe alta, no? Tirant aristòcrata, diguéssim, no? Que és, jo ara, el penúltim llibre, o l'últim llibre que he publicat, que es diu La veritat no està escrita, mm-hmm. explico que el meu rebesavi, que va ser alcalde de Barcelona, era esclavista, o sigui que els diners que jo no he heredat perquè durant 5 generacions a mi no m'han arribat, però jo vinc d'aquest tipus de família, no?
Sí.
D'aquest tipus de família que eren esclavistes i tal. I aleshores he estudiat molt a la burgesia i a l'aristocràcia perquè sempre m'ha interessat molt una, amb quants prejudicis se la mira la societat,
sí.
Tots comprensibles, perquè socialment és una injustícia absoluta, les diferències socials, però és curiós pensar que en una època de la lectura, diguéssim, ens interessava molt què els passava a la classe alta i des de fa molt temps ens ha deixat d'interessar molt
sí.
Què li passa a la classe alta i ens interessa molt més què li passa a la gent, diguéssim, a la gran majoria o fins i tot a la classe amb menys recursos o pobra o inclús miserable. No? En el cas de Rulfo parla de gent amb zero recursos, que toca el nivell el que es considera miserable, que és menys d'un dòlar al dia, es considera miserable. I es diu com un insult, és increïble que ho diguem com un insult, perquè sí. No és un insult, és un nivell de pobresa. Però la família Katz... Bueno, llavors jo sempre, per una banda, m'ha interessat això, i per l'altra banda, m'ha interessat molt quin relat, que és el mateix que deies abans amb Camps, abans de tot això, i això sí. És una cosa que m'interessa a la vida en general, quin relat ens hem de construir com a societat per poder evitar-la. No evitar-la, sinó evitar-la.
Sí.
O sigui, què ens diem de nosaltres mateixos per, com deia la meva àvia, passar bou per bèstia grossa, no? El Descartes deia, és igual que 2 i 2 siguin exactament 4, però si més o menys arribem a aquesta convenció, ens barallarem menys, no? Uh-huh. Després un professor a Harvard que diu, no, perquè si ho fas, no sé què, és 2... Com... Bueno, doncs, pues, què passem per bo? Per no discutir, diguéssim, no? I la classe alta calla moltes coses, però moltes coses, sobretot les dones. A mi és un tema que m'interessa sí. Molt. Les dones de les classes altes, que jo, en molts casos, i no parlo de la meva família, parlo de la classe social alta, pràcticament són escorts de luxe, no? O sigui, han de ser impecables, han de... anar amb les ungles fetes, hi ha un altíssim, altíssim grau d'anorèxia,
sí.
Bulímia, menyspreu... O sigui, són dones que no ho tenen fàcil, perquè... Bueno, perquè estan en un sistema molt masclista, molt tancat, molt endogàmic i tal. I és difícil entendre com funciona això. I la família Katz ho entén perfecte. I explica, que jo ho trobo genial... absolutament genial. És un conte molt curtet i, a més, està lliure de drets, o sigui, que aquest sí que el podeu trobar a internet. Uh-huh. Està lliure de drets perquè els 70 anys es tornen a la societat, que diu el Constantino Bertolo, que és el que ha de passar perquè les paraules no són nostres. Les nostres són les sí. Frases, uh-huh. Però les paraules són de tots. No? Llavors, les has de tornar, te les han deixat, tens drets durant 70 anys i després ho tornes a la societat. Tornes als drets. Són comuns, diguéssim. S'hereden dues generacions. Però, bueno, a part d'això, l'Isaac Dinesen explica molt bé com una família aconsegueix mantenir l'estatus. Perquè una de les coses més estranyes de les classes altes és que encara avui a mi em diuen, clar, tu vens de casa bona, no? Jo dic, no, jo vinc de casa rica, per una banda, i vinc de casa bona per l'altra, diguéssim, que és l'artística per mi, o la bona. A la meva família no tinc cap retret, eh? Però vull dir que es diu de casa bona, jo és que ara l'Os ha fet un llibre que es diu Gent de casa bona, que és un nen que assassina els seus pares. Wow. Però seguim tenint com un... Ens achantem encara. Sí. O sigui, tenim el classisme tan a dins que ens costa molt... I ara ja ha arribat un punt que ens molesta tant que ja no el llegim, pràcticament, però tampoc ens esforcem com per desmuntar-lo i entendre'l i veure'l. Sí. Per què seguim mantenint aquesta estructura, que no té cap sentit. O sigui, jo conec amb molta gent que no ha treballat jo sóc la primera persona de la família del meu pare en treballar, en mantenir-me, diguéssim, no? O sigui, la primera dona, vull dir. I això és molt fort, no? Bueno, si consideres ser esclavista una feina, però la primera dona. I l'Isaac Dinesen explica que això passa, aquesta admiració que la classe alta espera de la seva societat, perquè la considera la seva societat, el preu és sacrificar un membre. I és veritat. És a dir, et diuen classe bona per comparació. Llavors, a una generació n'hi ha un que és homosexual i està mal vist.
El considerem l'ovella negra.
Exacte. Necessiten una ovella o negra per sentir-se superiors moralment per comparació. Però com que no es poden comparar amb la classe baixa perquè no la coneixen i no se'ls passaria pel cap perquè són absolutament endogàmics, busquen un dels seus i el sacrifiquen. No? Llavors, la família Katz és, em sembla que són, no sé, tres o quatre generacions, i a cada generació em va sacrificant a un. N'hi ha un que és jugador, llavors ho perd tot, n'hi ha un que és putero, llavors ho gasta tot amb abans deien amb senyores, però ara ja es pot dir amb prostitutes, no? A la classe alta segueixen dient amb senyores. N'hi ha un altre que és alcohòlic, o sigui, han de sacrificar algú...
O sigui, no podem parlar de maledicció...
No és una maledicció.
Sinó d'un instrument perquè l'estatus es mantingui.
Exacte. És un instrument del sistema. Instrumentalitzen un dels seus per mantenir el sistema. És molt bèstia. Però jo crec que és així. O sigui, que gràcies a l'Isaac Dinesen i a aquest llibre, jo he après a llegir la classe d'alta d'una manera nova, diguéssim. I crec que això és bastant així. Que cadascuna de la nostra generació... Estalvio dir-te qui és l'ovella negra de la meva generació, la família del meu pare, però, clar, sóc jo, diguéssim.
Està clar.
Obligatòriament, sí, no? Sí. Perquè em diuen, què més explicaràs? No? Llavors dic, no, ja plego. Jo vaig al cap d'un temps i dic, escolta, mira, que ara els explicaré que el besavi era esclavista. Bueno, va, tal. Però, clar, ho troben com una excentricitat, no? Què necessitat? Però ho han de fer, no? És un moviment inconscient. Sí. Perquè el classisme, que és una cosa... que com que hem deixat de parlar de comunisme, hem deixat de parlar de classes socials, que gairebé, diguéssim, ens hauria d'amoïnar moltíssim més del que ens amoïna. O sigui, és la gran, gran, gran fissura social.
Doncs amb aquestes reflexions entorn la família Katz d'Isaac Dinesen...
Llegiu-vos-el.
Sí, i amb aquesta mirada nova per veure la realitat, per explicar-la, per comprendre-la, que és la literatura... arribem al primer descans d'aquest programa. Escoltarem una cançó, escollida també per Lolita Bosch, una peça que és tan singular com ella.
Bueno, jo no soc tan singular.
Ets molt singular.
No, el que passa és que escric.
Això ho hem vist de més.
No, qualsevol persona que s'esforça a dir qui és, descobreix que és singular.
Sí, és veritat. Doncs ara sentirem Homes i dones del capdret, del Quimi
Adeu
Portet.
Adeu per sempre.
Amb una mirada irònica, tendra i una mica marciana sobre el món i les seves contradiccions.
T'esquena al mar. I a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, industrial, sota una col, canta el poeta. Des d'una àrea de servei, la meva terra és com un parrac grapejat. Un país vençut pel davant i pel darrere, de trotinada dignitat.
Homes i dones del cap dret de Quimi Portet. Per què has triat aquesta peça, Lolita?
Bueno, a mi el Quimi Portet m'ha acompanyat tota la vida. Tota la meva vida.
Des de l'últim.
Des de Los Burros.
Des de Los Burros.
Sí, no, m'ha acompanyat sempre. O sea, és una mica la música de la meva vida i el segueixo... I és una persona... És curiós, jo... tots els llibres, tots els meus llibres, que estic a punt d'acabar el llibre número 100, o sigui...
Uau.
Tots els meus llibres els he fet amb una sola cançó.
Sí?
He agafat moltes cançons, començo així un llibre, faig una playlist i vaig buidant, fins que trobo la cançó que és, no? Uh-huh. I llavors a la família del meu pare la vaig fer una cançó del Ben Harper, això que veus és un rostre amb una cançó del Raimon, tal. I amb el Quimi, que no el conec de res, mai m'he atrevit a fer una... Perquè jo crec que la meva veu em ve una mica d'ell.
Ah, mira.
Crec que és un gran escriptor.
Hi ha una transferència...
Hi ha una transferència,
de
sí.
L'artista musical a l'artista
sí.
Literari.
Sí, bueno, és que, bueno, si el Dylan va guanyar, sí? Ja l'artista musical és un poeta, no? Si el Dylan va guanyar el Nobel, merescudíssim, un artista musical ja... Escriu molt bé. I a part m'interessa molt el canvi que ha fet. És filòsof.
Sí.
No ens coneixem de res, no crec que ell em conegui a mi de res, però Quimi, si estàs escoltant això, truca'm i t'invito a dinar, per favor.
I el convidarem també a Ràdio Maconda després a que parleu de llibres
i
d'amor
a l'art. Fem-ho, per favor.
Sí, sí.
Vale.
Ja ens hem compromès en aquest programa.
Doncs, ho has dit, eh?
Sí, ho he dit. I, doncs passem ara al quart llibre d'aquest aparador i parlem de A Sang Freda, que ja ha sortit en aquesta conversa, de Truman Capote, un llibre publicat per primera vegada el 1966 i que tu has mencionat perquè és un dels llibres que tu...
He desgranat.
T'agrada desgranar.
Sí. Sang Freda, A Sang Freda és un llibre que... Jo crec que és impossible intentar ser escriptora i no llegir A Sang Freda. O sigui, pots viure a Mèxic i que no et toqui llegir Solitud, sí. O pots viure a no sé on i que no et toqui llegir Pedro Páramo, això sí. Però no conec a cap escriptor que no hagi llegit Sang Freda, no? A Sang Freda. I és un llibre increïble pel que es va proposar literàriament, no?, perquè, a més, se li'n va. O sigui, a Sang Freda explica... Ell estava un dia esmorzant, això explica ell, que devia ser tan mentider, però segons ell estava un dia esmorzant a Nova York i va veure la primera pàgina del New York Times una nota molt petiteta on deia dos mexicans han matat a 5 persones blanques. I deia, si fos al revés, dos blancs han matat a 5... La nota seria més grossa. Segur. Llavors va decidir anar a Holcomb, Texas, a veure què havia passat. I va començar a averiguar, bueno... La mort i el Rick i el Dick, que un és mexicà i l'altre no, l'altre és mig indígena del nord, han matat una família de 5 persones. El que passa que el Truman Capote, a part de que és magistral i com ho explica i tot, és molt interessant com al final, que no revelo res, perquè a més és igual, perquè no es llegeix per saber si mata el majordom, sí. Com al final ell perd els papers i s'enamora del personatge, sí. No? I aleshores, quan s'enamora del personatge, el llibre se li'n va i fa un esforç per controlar l'escriptura, el tio, com per dir, o sigui, que no guanyi l'home, no? Que no guanyi l'home enamorat, s'enamora del magicà, lògicament, no? Però que no guanyi, bueno, pobre indígena, però l'indígena figura que al cap de la comunitat indígena figura que és molt més violent i tal, i que el magicà... O sigui, ell el va suavitzant, no? El va fent cada vegada més bo i tal. I és perquè s'enamora del seu personatge. Passa a vegades que t'enamores dels seus personatges, però tot i així va fent com requiebros tota l'estona i aconsegueix no perdre la novel·la. I això em sembla increïble, aconseguir-ho.
I és un cas exemplar de crònica periodística, amb aquesta personalitat de Truman Capote, o sigui, on l'escriptor hi surt, d'alguna manera, i és com un...
Bueno, ell no podia no sortir, era sí, massa diva. Sí. Però jo això de novel·la... O sigui, jo per mi, Kant és novel·la. Uh-huh. O sigui, per mi, la filosofia és un gènere, sí. Sí, jo quan dic novel·la... Em refereixo tant a crònica periodística, sí. Relat, memòries, filosofia. Jo, per exemple, vaig estudiar filosofia, no vaig estudiar literatura. Deia, si sóc capaç de creure'm a Heidegger, sóc capaç de creure'm que un senyor amb botes d'aigua vermella vola. O sigui, per la mateixa... Saps? O sigui, has de tenir molta imaginació per llegir filosofia. Jo penso que la imaginació la necessita qui llegeix, no qui escriu.
Ja, sí, Borges deia que això, que la filosofia era un gènere fantàstic de la literatura.
Sí, exacte.
I, però en el cas de...
Mira,
de...
no ho sabia jo, això, eh?
Sí, sí, ell que era un gran lector de filosofia...
Has vist que he vingut amb una llibreta, sí, per agafar punts del que dius, eh? Això m'ho vaig apuntar. No ho sabia jo,
després
això.
Després intercanviarem
molt esquines. És que al Borges li tinc una mica de ràbia.
Ah, sí? Per què?
Perquè me'l van matxacar tant quan vaig estudiar a Mèxic. Com jo vaig estudiar a Mèxic dos coses de literatura, un diplomat i després un doctorat, i Borges seria en aquell moment com quan aquí ens fan llegir el Cervantes, que després el llegeixes, sí, de grans i dius, ostres, que bé, però a mi en aquell moment, yeah, em cansava molt, doncs, però em quedo amb això, gènere fantàstic. O sigui, hauria de saber més de Borges, no en sé prou, ja ho veig.
Bueno, en el teu camí de relectures de clàssics te'l trobaràs segur.
No l'he llegit massa, eh?
Doncs, en la teva trajectòria has treballat molt sobre la violència, molt, sobre com s'explica la violència, com es relata i de quina manera el fet d'explicar-la és útil per qui l'ha patit i és útil comunitàriament.
Totalment.
I llavors això ens connecta amb el projecte de Sant Freda de Truman Capote, però també amb el següent llibre, que és Postales des de la tumba d'Emir Sujasic.
Mira, m'aixeco, no sé, no, m'aixeco, que s'escolti. M'aixeco, jo per aquest home m'aixeco. Emir Sujasic, que després... Emir Sujasic, a Srebrenica, quan va haver-hi la guerra... Sí. Jo dic que cada generació té una guerra, no? La nostra.
Sí, la nostra va ser la guerra de Iugoslàvia.
Va ser la guerra de Iugoslàvia, sí. I aleshores jo em vaig apuntar de voluntària per anar i tal, i hi havia llista d'espera, sí, per anar a ajudar a Iugoslàvia. Va ser una cosa increïble. I la matança de Srebrenica, que va ser, sí, el 25 de juliol de l'any 1995, tot i que hi havia cascs blaus d'Holanda i de no sé on més, van entrar a Srebrenica i van matar 8.000 homes. Uh-huh. 8.000 homes, els homes. No? I ell... tenia 17 anys i havia aconseguit durant tota la guerra, l'Emir Sujashi, durant tota la guerra, amb el motor d'una Vespino, o sigui, una pre-Vespa, una el que avui seria quasi una bici elèctrica, fent girar la dinamo de la Vespino, feia funcionar la ràdio. Llavors era una mica el que aconseguia generar energia perquè a Srebrenica sabessin si arribaven o no. I parlava anglès. I aleshores, algú de la ONU el va agafar de traductor. Per tant, és un dels únics homes que ha sobreviscut a Srebrenica, que fins al dia d'avui, cada any, es fa una caminada fins a Srebrenica, que jo dic que és el que hauríem d'estar fent ara a Israel, hauríem d'anar tots a paralitzar les fronteres, o sigui, no pacíficament, però tu tanques Gaza, doncs jo tanco Israel. Hauríem d'estar tots a Jordània, a Egipte i a Síria tancant Israel. Doncs al Emir Sujasic li va passar això. Estava en aquell lloc sitiat, i el van treure perquè el necessitaven, no? I llavors el tio se'n va anar exiliat un temps als Estats Units, va haver de superar tot el que va superar, va escriure aquest llibre que es diu Postales des d'una tumba, sí, que a mi que m'interessen molt les guerres, crec que és dels millors llibres, jo crec que és el millor llibre que jo he llegit sobre la guerra, i al final de tot diu, a mi ara, quan conec algú nou, l'únic que m'interessa saber és on estava el 25 de juliol de 1995. Yeah. I jo quan vaig acabar el llibre, el vaig buscar els meus diaris i li vaig escriure una carta. I vaig dir, mira, jo el 25 de juliol de l'any 1995 estava a Cabrera de Mar parlant amb un amic meu que es deia Héctor, que volien venir a tal, perquè estàvem mirant si ens enviaven com a premsa a conflicte, perquè he fet periodisme a zones de conflicte, allà encara no n'havia fet, però bueno, ja hi anàvem. I després d'això, Iugoslàvia va fer, que és un dels pocs llocs del món que ho ha fet, una comissió de la veritat i va obrir un ministeri de les desaparicions, que això no ho ha fet ni l'Argentina, no, diguéssim. I a nosaltres, a Mèxic, ens ha ajudat. O sigui, nosaltres, a Mèxic, tota aquesta associació per la pau i tal, amb la que jo ara ja estic treballant des de la pau, ja no estic a la guerra.
Parles de Nuestra Aparente Rendición.
Nuestra Aparente Rendición. Tot això, que ara està com una hemeroteca que vam tancar per amenaces, vam haver de tancar-les, ens van ajudar. Ens van ajudar a explicar-nos des de com fer un banc genètic. És, per mi, és el millor... No sé.
I ell té, davant d'una millor... massacre com aquesta, té un estil molt contingut. Hi ha una espècie de sobrietat estilística.
Bueno, és que la guerra et produeix molt pudor. Et fa molta vergonya haver sobreviscut.
Ja.
Saps? Llavors dius... lo mínim, o sigui, no, quasi no et sents ni amb dret a parlar-ne, perquè dius, perquè jo sí, i 8.000 homes, eh?
Primo Levi, si esto es un hombre, hi ha un moment en què se sent com culpable.
Sí, o el Semprún, o tal, no? Però és que aquest noi tenia 17 anys.
Uau.
I és un lloc on va matar 8.000 homes. És 8.000 homes és 16 vegades el meu poble.
Sí.
És una animalada.
Tots en un dia.
Esbrenitxa. Bueno, en 4 o 5.
En 4 o 5 dies, sí, bruscament. Doncs col·loquem Postales des de la tumba de Mirs...
A Galàxia Gutenberg. De tots els llibres que he recomanat fins ara, si n'heu de llegir un, llegiu-vos aquest, perquè jo crec que hem d'escoltar les víctimes del món.
La memòria és un dels valors de la literatura. No,
i a part, la literatura pot parlar de la víctima. No? No es fascina tant per l'agressor com, per exemple, passa amb les sèries que t'expliquen qui és el narco i dius, oh, que xingón, el Chapo, i dius, no, parla amb la mare del fill. No? I la literatura pot entrar en aquesta intimitat de la guerra. I Postales des d'una tumba és un tòtem absolut.
I passem ara a La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Aleksejevic, publicat el 1985, i anem a la Unió Soviètica.
Sí, i, Ucraïna és ella.
Ella és d'Ucraïna, clar, sí.
Però va a la Unió Soviètica a fer això, sí.
En aquell moment ella marxa a la Unió Soviètica i planteja una cosa molt particular, que és presenta una guerra completament diferent de la que coneixem a través dels llibres d'història, en certa manera, com que aporta la mirada de les dones que van participar activament.
Sí, fa una cosa més important. Ens diu... sabeu tot això que ens han explicat que han fet els homes durant 4.000 anys? Sí. Nosaltres també ho estàvem fent, el que passa és que no n'hem guardat registre. Les guerres, l'arquitectura, o sigui, tot, ho hem fet tot, igualment. El que passa és que no hi ha registre. Però l'Aleksejevic, que és una bèstia, i he intentat hasta copiar-la, ¿vale? Perquè a més no usa paraules seves, usa paraules dels altres només. Ella no intervé, agafa paraules dels altres.
Ella dona veus.
Ella dona veus. Tot és entrecomillat. O sigui, ella endreça. I jo d'això he tret molt d'una cosa que he fet aquest doctorat, que es diu mètode mandarina, de com ensenyar a escriure molt bé d'això, de com utilitzar les veus dels altres. I el que fa és que va a buscar a les dones que van lluitar a la Segona Guerra Mundial de la banda russa, no? Les dones que van alliberar Auschwitz, les dones que van... O sigui, totes aquestes dones, nosaltres no sabíem ni que haguessin lluitat, i durant 50 anys, a tots els vítores i aplausos marciales que han rebut els homes, a les dones és com si no haguessin lluitat a les guerres.
És
no?
veritat.
I jo penso que això té una doble lectura. Per una banda, és... el masclisme sistèmic, diguéssim, no? Això és inevitable. Però, per altra banda, es vol romantitzar la idea, no?, de que les dones no lluitem. I és veritat, jo puc dir-te ara ja amb coneixement de causa corporal, que la guerra la fan els homes.
Sí.
Això és veritat. Però quan ens hi hem de fotre perquè no hi ha més remei, lluitem. No les declarem, però lluitem. I mai estan reconegudes.
Ella parla de casos molt... Bueno,
molt
elles
bèsties,
parlen.
Molt bèsties.
Elles són les que parlen.
Van a veure una àvia que està fent un pastís de poma al seu net i que mai ningú li ha preguntat. I diu, ah, sí, sí, era aviadora i sabia arreglar l'F-12 i canviava no sé què i posava una ogia no sé on. O sigui, és una superexperta, sí. O saben contraespionatge, o saben...
Hi havia franctiradores,
clar. Exacte. Igual que els homes, clar. El que passa és que ens sorprèn molt perquè ens sembla un canvi de rol,
sí.
Però és aportar el rol que falta.
La guerra és una cosa malauradament comunitària,
sí.
Que ens afecta a tots. Aquí sí. no hi ha ningú que no hi participi.
Ningú. Absolutament ningú.
Doncs això ho trobarem a La guerra no tiene rostro de mujer. I ara deixem que la veu profunda i elegant de Maria Dolores Pradera ens porti a Perú a través d'una de les cançons més belles de la música llatinoamericana, La flor de la canela.
Déjame que te cuente, Limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, Limeña, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mecen en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, Limeña.
La flor de la canela en versió de Maria Dolores Pradera. Sí. Què és aquesta cançó per tu?
A mi m'encanta el Perú.
Sí.
M'encanta el Perú, és un lloc que m'agrada molt. És d'un lloc que... És un dels llocs del món on he llegit més crònica política i social,
sí.
Curiosament, no? Molt influenciada pel Mario Bellatín, que jo vaig treballar amb ell molt temps. I en realitat la meva primera versió era de Tonya la Negra, no? Que és la... Però ara, amb el temps, m'he anat enamorant d'aquesta versió. Perú passa una cosa molt curiosa, literàriament parlant, que és el país que pirateja més d'Amèrica Latina.
Ah, sí?
I aleshores tenen magatzems de llibres pirates. Però magatzems, no llibreries, magatzems.
O sigui, edicions pirates de llibres.
Edicions pirates. Uh-huh. I aleshores, el Nobel, diguéssim, el Nobel d'un escriptor novell a Amèrica Latina és que et piratagin al Perú. O sigui, tothom vol que el piratagin al Perú. Va, i és curiós...
Això és el famós Top Manta. És
el Top Manta, exacte.
És una celebració.
Exacte. Diu. Llavors, a Perú jo he vist això, que no ho havia vist. Després he vist altres llocs que hi ha magatzems de llibres i tal, però... O sigui, pots demanar, no sé, les obres completes de Maples Arce, que no s'editen des del 65. Uh-huh. ¿Cómo no? Se la tengo para mañana. En sèrio? Estic però al·lucinant el que són capaços de... Però Perú és un país molt, molt, molt interessant i a part és probablement, em sap greu dir-ho per Mèxic, el lloc on es menja millor del món.
Oh, sí, hi ha la fama de la cuina peruana.
És impressionant.
I la fertilitat de la seva literatura.
Exacte.
Que també...
Sobretot poetes. A mi m'encanta, sí. Julio Ramón Ribeiro. Sí. Molt, moltíssim. Molt. I després la meva primera tesis de doctorat jo la vaig fer sobre el Mario Bellatín. O sigui que em vaig haver de llegir peruans a punta pala.
Doncs hem tornat a Llatinoamèrica I ara...
No me'n vaig mai.
No, clar que no. Per què, a més? Per què ho hauries de fer? Doncs ara anem
quan
a
l'any... Quan Víctor?
A l'any 1932, a Buenos Aires, on Oliverio Girondo, el...
També m'aixeco.
El poeta fric sí. argentí, va publicar Espantapájaros, sí. no? De tota la seva producció sí. has triat Espantapájaros.
Espantapájaros.
Per què aquest?
Espantapájaros, que la va publicar el mateix any que Follner va publicar Llum d'agost.
Sí.
Vaig pensar, que increïble, no? Que,
sí, el món és molt divers.
Que lluny estan, no? Sí. Cada un en un extrem. Llum d'agost també és un llibre que m'agrada molt. Però el Girondo és, jo diria, sobretot Espantapájaros, que tinc la primera edició, col·lecciono edicions, uh-huh. primeres edicions, com una friqui de tot, i en tinc diverses, però d'Espantapájaros vaig aconseguir una primera edició, i jo diria que és l'escriptor en el que jo vaig començar a buscar-me com a escriptora.
Uh-huh.
O sigui, ja portava molt temps escrivint, però no sabia... És molt copiable, no? O sigui...
I alhora molt personal, també.
Molt personal. Molt. És com el Felisberto Hernández, però sí. un poeta, diguéssim, sí, sí. no? Però és molt copiable. Li passa una mica com el Quimi Portet, perquè tots són grans veritats, no? Ah, és una literatura feta de certeses, no? O sigui, tot és com grans veritats literàries. I em va impressionar moltíssim, però moltíssim, moltíssim, la primera vegada que el vaig llegir, i la segona, i la tercera, i la quarta, i la quinta, i moltíssim. Tant... que, bueno, jo quan vaig a algun lloc de viatge vaig a rendir homenatge, no? I quan vaig anar a Buenos Aires li vaig anar a portar unes flors, evidentment, uh-huh. a l'Oliverio Girondo, i em vaig trobar amb la sorpresa de que està enterrat, de casualitat, al costat del Macedonio Fernández.
Oh, un dels herois d'aquesta casa.
Clar. Pues estan enterrats de costat. I jo tinc
Mira,
una col·lecció...
Deuen estar conversant,
segur. Com nosaltres. Va, molt millor, no. Bueno, no, molt millor, no, que tu fas molt bé.
Metafísicament, segur.
Però jo faig col·lecció. És que el meu fetichisme literari no té mida. O sigui, literalment he obert amb un petit tornavís la tomba del Beckett per tirar-li la meva primera novel·la.
Has fet això?
He fet això i m'he endut pedres de casa de la Isaac Dinesen. O sigui, una mica va, no sé, dic, porta'm una pedra. I tinc una pedra de la tomba del Girondo i una pedra de la tomba del Macedonio al costat. O sigui, que jo els tinc... Sí, sí. He profanat algunes tombes.
Per amor a la literatura. Estàs...
No, per donar-li la meva primera novel·la per dir Beckett,
Ego
que per mi és un mestre. Ego és... Jo m'atrevo a donar-te això, Beckett, m'atreveixo a donar... La meva primera novel·la vaig anar a portar-li al Beckett, sí, literalment.
El cas de Girondo és molt particular perquè ell transmet amb aquest estil críptic i forçant molt el llenguatge en alguns
sí,
dels llibres,
molt.
Però transmet sempre una espècie d'alegria sí, experimental.
Sí, sí, totalment. A mi sempre m'ha fet pensar, jo vaig intentar, a mi m'agradaria molt dibuixar, perquè tinc molta família que dibuixa, però dibuixo fatal, però vaig intentar dibuixar com seria Oliverio Girondo fa molts anys, i me l'imaginava com un home bala.
Què vols dir? Un home
saps aquests home bales del circ? Saps aquests home bales del circ? Sí. Que sortia com de, jo què sé, del surrealisme francès i... pam, i aterrava enmig de l'Argentina i el tio...
És l'home bala de la poesia.
És l'home bala de la poesia. Entre surrealista, amb una tradició molt rica, molt culta,
sí.
molt culta, i sembla que quan el llegeixes sembla com si et llegissis el llibre de poemes per nens del Lorca, no? Uh-huh. I en realitat és d'una profunditat increïble. Jo el trobo una persona brillant. És una llum en mi vida.
Sí, el seu últim llibre, crec que recorda, és En la más médula, que és com el no va más.
Sí.
Ja, a partir sí. d'aquí ja ho deixo.
Sí, sí. S'exprem fins al final. A veure fins on arriba, diguéssim.
Va arribar fins al final del trajecte sí. de la seva
sí,
estètica.
Sí, sí.
Un cas també impressionant és el de Marosa Di Giorgio i els seus papeles salvajes,
brutal.
Amb qui acabem aquest sí. aparador intempestiu, anem a Uruguai.
Sí.
I papeles salvajes és una mena d'antologia, no?
Sí.
De la obra,
bueno, és una antologia que ella... No, no, és un llibre que ella va fer. Té molts llibres, no? I papeles salvajes, després, en algunes edicions que han fet, han incorporat... Això també ho ha fet, sí. per exemple, Cés Barrales amb sí. la Carson McCullers, no? Que ha incorporat... O amb la Tentació del fracasso del Ribeiro i altres textos, no?
Sí.
O sigui, però ella té un llibre que es diu Papeles Salvajes, sí. O sigui, no, hi ha a part de molts altres llibres. I ella és una, és una poetessa de, que escriu narració, en realitat, però és una poeta que escriu narració des de l'Uruguai, amb una boda, sí. És la Chavela Vargas de la poesia, una mica. I brutal, molt, molt brutal, va morir l'any 2006. I fa, fixa't, fa, ella parla molt del seu jardí, de quan era petita, sí. És com el seu món, el seu Macondo, diguéssim, és el seu jardí de, del seu poble, i el, de la casa que ella tenia al seu poble. I quan l'explica, fa això. Diu, en mi jardín habían cerezos, pájaros, pensamientos, personas, flores, caracoles, dudas. I dius, hòstia, tia, però com ho fas? O sigui, com pots equiparar la duda a los pájaros? Com la veus a la vegada, diguéssim, no? O sigui, com veus tot això no per separat, sinó junt? Que aquí el Borges sí que diria, bueno, el truco de les llistes, que això sí que ens ho vaig fer estudiar molt. Però és molt curiós com ella veu el seu món no només com un món visual, sinó que ella veu en el caracol la duda i veu, saps què et vull dir? En el lobo el miedo.
Sí, a més, amb els seus llibres tot interactua d'una manera molt original.
Sí, molt, molt.
Unes coses amb les altres, sí. Fins i tot sexualment.
Sí.
Hi ha una llibertat.
A Missales, per exemple, que és molt sexual. Sí. Exacte. Jo vaig aconseguir una cosa que a mi em va fer molta il·lusió. Nosaltres teníem un programa de literatura amb la Mili Manzano, a BTV, fa molts anys, que es deia Saló de Lectura.
I tant.
I després ens en vam anar a TV3. I a TV3, que hi havia una quota, no?, de s'ha de fer en català i tal, vaig aconseguir dir, callem-nos tots i escoltem durant 2 minuts parlar en castellà i recitar a la Marosa di Giorgio. I va recitar, quan era l'aniversari de la seva mort, no sé què, durant 2 o 3 minuts vam estar escoltant a la Marosa di Giorgio recitant en castellà a TV3, que va ser preciós.
Fantàstic. I ella és un cas també d'autora que, parlant de la seva infantesa i del jardí,
sí.
Aconsegueix que tot sigui una mica inquietant, no? Ella té una mirada...
És que ho és. És que tot és una mica inquietant. Bueno. És que té raó, saps? És que el Kafka deia, vols veure com és el món? Observa els nens i les nenes, no? Uh-huh. O sigui, aquesta sensació de misteri o de pertorbació o de, ostres, hi ha alguna cosa per descobrir, tal. És que és així el món. El món és així. És un lloc superinteressant. Superinteressant. Brutalment interessant. Jo sempre li dic a la gent que escrigui perquè descobreix que interessant que és la... ella mateixa, diguéssim, no? Mm. A mi quan em diuen, bueno, perquè tu has viscut molt. No, el Juan García Ponce era quadraplègic, es va quedar... no va sortir mai del seu barri de Coyoacán i dictava les novel·les a la seva secretària i va fer Crònica de la Intervenció, que és un tòtem, no? Mm. O sigui, que no és tant que has viscut o què tal, és que la literatura, el miracle que obre, jo crec, és dir-nos a cadascun de nosaltres que som extraordinaris. Únics i absolutament extraordinaris. I escriure't et permet entendre que tu ets única i extraordinària. I això et dona molta llibertat a la vida. I la Marosa amb això està absolutament alliberada.
Doncs amb aquesta mirada extraordinària del poder de la literatura arribem al final d'aquest episodi de l'Aparador Intempestiu, on gràcies a Lolita Bosch hem pogut descobrir llibres que, malgrat els anys, segueixen parlant-nos com si fossin contemporanis. Perquè sí, perquè el temps de la literatura és sempre present. Gràcies, Lolita.
Gràcies a tu.
Ha estat un plaer compartir aquestes joies de la literatura.
M'ha agradat molt l'entrevista que m'has fet. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Albert, que estàs allà. Moltes gràcies als dos.
Ha estat un plaer. Ja ho saps, aquesta casa, Ràdio Maconda, i la Biblioteca Gabriel García Márquez ja és casa teva, és una biblioteca pública.
Bueno, tinc una proposta per a usted, que he estat pensant ara,
bueno,
mentre
això...
parlàvem. Ja t'ho explicaré.
Parlem quan s'acabi això.
Vale.
En tot cas...
Com dient, ai, que la Lolita la lia.
Parlem, i amb aquest gest li indico a l'Albert Fernández que posi la sintonia final d'aquest programa. Doncs fins aquí aquest aparador intempestiu. Trobareu la relació dels llibres dels que hem parlat a la descripció que està al nostre site de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i físicament els trobareu a les biblioteques de Barcelona, on trobareu també el ja centenar de llibres de Lolita Bosch.
Des de Ràdio quasi, Maconda... quasi centenar, vaig fer el 98.
El 98, ah, sí. Vale. És l'esborrany del centenar.
El tinc quasi acabat.
Jo ja m'he animat. Des de Ràdio Maconda s'acomiada amb la satisfacció de l'alienació temporal assolida, Julián Figueras. Els controls, però sempre fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veiem a un altre aparador, sempre fora de focus.